Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El virus genera situacions incòmodes en la comunitat xinesa de Sabadell, segons han confirmat comerciants d'aquest origen a l'emissora. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Els botiguers xinesos asseguren no haver perdut clientela arran del coronavirus, però lamenten que es trobin amb algunes situacions discriminatòries. N'ha explicat una la Jianxin Sun, propietària del bar CT Centre.
Què passa? No he ido a Barcelona a un bar tomado, es un bar... No son nuestro país, el normal, un bar español y tal. Y el camarero, no sé si porque tiene mal humor o que está mal de día, pero nos sirve muy raro, con un ambiente raro. Y nos toma un café con leche y un manzanilla, pero es como sirve un poquito lejos de nuestra mesa.
De tot plegat n'han parlat després de la difusió d'una carta falsa a Torre Romeu que instava els ciutadans a fer boicot als productes xinesos en nom del Ministeri de Sanitat.
El president del Partit Popular a Sabadell, Esteban Gessa, denuncia Matías Serracán i Juli Fernández a la Fiscalia per la compra de l'Artèxtil.
Gessa considera que són els responsables polítics d'aquesta operació que qualifica com a mínim que mostra una mala gestió. Ara vol que la Fiscalia investigui si també pot suposar un delicte i que es depurin responsabilitats també entre els tècnics que van signar l'informe de la compra.
Esports, Carlos Beitia i Chiquero Cerinjaurigui ja s'han presentat oficialment com a jugadors del Centre d'Esport Sabadell.
Avui han comparegut per primer cop davant dels mitjans, malgrat que ja van jugar contra l'Hércules diumenge. Chiquero assegura que està preparat per jugar quan se'l requereixi. Beitia, per la seva banda, espera poder fer-se un lloc en una plantilla on tindrà molta competència.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. El temps per aquest dijous no presenta complicacions, ja és que el cel serè serà el protagonista, això sí, amb el pas d'algun núvol alt i prim. I els núvols baixos que són presents a la zona de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona, doncs a partir del vespre han d'anar progressant cap al nord, també cap a l'interior. Per tant, el vespre nit afectaran altres punts del litoral, a la serralada prelitoral i també a la depressió central. Per tant, una mica més ennublat, però no passaran d'aquí. Atenció al vent, que bufa de component sud en conjunt entre fluix i moderat, però més reforçat a les cotes altes del Pirineu, també a les Terres de l'Ebre i a la meitat nord del litoral i del prelitoral, on s'ha arribat a cops de 40 o 50 km per hora. I, evidentment, la situació marítima aquesta tarda serà més alterada a la meitat nord de la costa, amb maror gairebé generalitzada. A la meitat sud hi haurà marjol. De cara a demà, el que notarem serà un increment dels núvols alts i mitjans al matí, que, de fet, a la tarda poden deixar el cel mig o fins i tot molt ennuvolat. Els núvols baixos del litoral i de la depressió central, i del prelitoral també, persistiran, tot i que en tendència a trencar-se al centre del dia. I el vent continuarà bufant de component sud, més reforçat a la costa nord. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada aquesta hora a la xarxa viària catalana. A la C58, 2 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit Manresa, també 2 quilòmetres més de cues a Montcada per anar cap a Terrassa i 3 quilòmetres per anar cap a Barcelona. A la C14-13A, Sant Cugat, hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. A la B30, 1,5 quilòmetres de retencions a Badia en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. I per últim, a la P7, 4 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit Tarragona. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, la por a l'expansió del coronavirus no està generant rebuig cap a la comunitat xinesa de Sabadell, si més no, si ho han constatat alguns ciutadans d'origen xinès amb negocis a la ciutat, a Ràdio Sabadell. Tot i això, sí que admeten que tenen coneguts que s'han trobat amb situacions incòmodes des de la declaració de l'alerta sanitària.
En general, però, la sensació és que el coronavirus no ha significat un abans i un després en el si de la comunitat xinesa de Sabadell. La Win, propietària del Bazar Win 2 del carrer Tres Creus, diu que no ha perdut clientela.
Aquí nosotros, de momento, en el centro, no hemos tenido ningún problema. La gente es muy amable.
No obstant això, algunes de les persones consultades han assenyalat que alguns dels seus compatriotes sí que han patit casos de discriminació. En parla el Carlos Cuy, propietari del restaurant El Lleó d'Or del carrer Salipadrís.
Pues aquí, per lo menys, al meu bar no. al meu bar no, nosaltres, no sé, la gent com sempre igual, però sí que hi ha gent de la, del meu entorn que he vist per xarxes socials que sí que he vist que ha tingut algun problema amb això, de la gent que, bueno, que els evita o els hi diuen coses. Bueno, i al carrer sí que escoltes alguna cosa, però bueno.
Davant d'aquestes situacions, la comunitat xinesa demana que no se'ls discrimini i que es lluiti contra el virus i no contra les persones.
Aquests ciutadans n'han parlat coincidint amb la difusió d'una carta al barri de Torre Romeu en què es demana fer boicot a productes procedents del gegant asiàtic i que es distribueixen en determinades cadenes de supermercats.
Una missiva signada per l'antic Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Animal, que ni tan sols es diu així. En aquesta carta es demana no comprar aquests productes per seguir les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, que mai s'ha pronunciat en aquest sentit.
Però com es poden combatre aquest tipus de notícies falses?
Els experts ho tenen clar, fent cas dels canals oficials i partint de la base que no tota la informació que ens arriba és veraç. Així ho ha apuntat avui en una entrevista al Notícies Migdia el sabadellenc Marc Argemí, doctor en credibilitat de rumors i notícies.
El que sí que tothom pot fer és anar a la font oficial i estar al cas de la font oficial i de res més. L'actitud, per dir-ho així, no és tant queixar-se que hi ha molta desinformació perquè ja és, i no és una cosa nova de la xarxa, encara que això ho complica més, sinó que sempre s'ha donat en casos d'epidèmies o de risc d'epidèmia que tots plantegem moltíssimes hipòtesis.
En la mateixa línia, l'Ajuntament de Sabadell ha demanat, a través de les xarxes socials, no fer cas als rumors i seguir els consells només de fonts oficials.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El president del Partit Popular a Sabadell, Esteban Gessa, denuncia l'exalcalde Matías Serracant i l'extinent d'alcalde Juli Fernández de Fiscalia com a responsables polítics de la compra de l'art tèxtil. En paral·lel a la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra per un possible delicte de blanqueig de capitals per part del clan Jodorowicz, Gessa considera que també cal esbrinar si la compra per part de l'Ajuntament pot ser constitutiva de delicte. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El líder conservador insisteix que pagar amb diners públics 6 vegades més que els propietaris anteriors de la nau suposa com a mínim una mala gestió. Per això demana a la Fiscalia que vagi fins al fons d'aquesta qüestió, especialment després de les declaracions dels dos responsables polítics que van fer a la Comissió de Transparència.
Es una dejadez, un querer escudarse por parte de estos señores en los técnicos, y vamos, para mí es una falta de responsabilidad, y como he dicho anteriormente, para mí están absolutamente incapacitados para manejar dinero público. Insisto, y más un señor que, como he dicho anteriormente, es el actual delegado de la Generalitat de Catalunya en la provincia de Barcelona.
En aquest sentit, Gessa també reclama la dimissió de Serracant i Fernández i que es depurin responsabilitats entre els tècnics que van signar l'informe de compra de l'art tèxtil.
El president de l'Associació de Veïns de Covadonga, José Luis Fernández, demana que el govern tingui la voluntat política d'afrontar canvis en la mobilitat del barri. Des del seu punt de vista, aquest és el principal repte de la zona. Aquesta és una de les propostes que ha llançat des del programa al matí d'aquesta emissora.
I sé que hi ha propostes a sobre de la taula, com podria ser doncs, que l'aparcament no estigui només en una línia, sinó que aquesta línia es vegi interrompuda i que doncs, cada X carrers els vehicles estiguin a dreta o a esquerra, i això donaria doncs, que al no veure la línia recta els vehicles redueixin la velocitat. Hi ha moltes tècniques que proposa policia, són molt bones, però ha d'haver també la voluntat de després aplicar-les.
També ha criticat que el barri sigui l'aparcament dels sabadellencs que volen accedir als serveis del centre de la ciutat o de l'entorn de la Gran Via.
Més enllà de la mobilitat, Fernández també ha proposat que Covadonga es converteixi en el laboratori de projectes que poden millorar la ciutat. En concret, considera que seria un bon espai on provar la recollida selectiva porta a porta.
Per provar el tema del porta a porta, per exemple, si funcionaria, si no funcionaria, si bosses amb xip... Bueno, nosaltres sempre estem disposats a ser laboratori. Ja ens agrada innovar, millorar la ciutat, i si la millora arriba a la ciutat gràcies a haver provat el barri, doncs quin gran honor.
Per altra banda, també ha manifestat preocupació pel Passeig de la Revolució. D'una banda, volen saber com està evolucionant el projecte, per la qual cosa reuniran amb l'Ajuntament el pròxim 12 de febrer, però també demanen que el passeig no acabi la carretera de Caldes, sinó que enllaci amb l'antic camí que baixa el riu.
La presidenta de l'Associació de Dones Africanes de Sabadell, Mariama Camera, reclama més formació per als Mossos d'Esquadra, els professionals sanitaris i serveis socials per fer front a l'ablació femenina. Ho ha expressat al Cafè de la Ràdio, coincident amb el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, tot plegat per acabar amb una pràctica que afecta 140 milions de dones al món cada any i que suposa un risc per 3 milions més.
Segons Camera, la sensibilització a Sabadell davant l'ablació genital femenina és cada cop més alta, però encara no existeix un protocol d'actuació que arribi fins al final davant de casos de risc. De fet, ha posat com a exemple la seva experiència personal en què els docents del centre on estudien les seves filles van avisar a serveis socials quan van saber que marxaven de vacances al seu país d'origen.
Hemos hecho la información bien, el colegio ha avisado los servicios sociales han avisado todo el sanidad, porque todo, desde el CAP hasta San Félix, todo están avisado. Pero cuando yo vuelvo, he ido al CAP, pero he ido visita para ver. Como persona que estoy luchando ese tema, he ido a ver si alguien me llama o me avisa. Hasta hoy en día nadie me ha llamado.
En aquest sentit, assegura que també seria necessari que la sensibilització no només es fes als nouvinguts, sinó també a immigrants que fa més temps que viuen a la ciutat.
Yo pido a las autoridades que están aquí del Sabadell, del ayuntamiento y todo eso, que puedan colaborar, no solo sensibilizar a la gente que son nouvinguts. No, no, no. Está bien que nos informan, que nos sensibilicen y que nos digan el peligro, el castigo que hay. Pero también, realmente, la gente que está desde arriba, que también tienen que aprender mucho de nosotros, como nosotros tenemos que aprender mucho aquí. Porque son prácticas, son culturas que hay gente que les cuesta realmente, cuesta un montón, que puedes hablar con esa gente, quitar. Aún hay gente que están aquí, llevan 15 años aquí, cuando los hablas de la... No, 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 no. Eso es mi cultura.
Els Mossos han intervingut en 11 casos de sospita de mutilació genital femenina a menors, però hi ha molts casos que no s'han pogut aturar. Més notícies del dia. El sabadellenc Jordi Cuixart podrà sortir de la presó, tot i que hi haurà de tornar per dormir. Així ho ha resolt la direcció de Lledoners després de concedir-li l'article 100.2, una via a cavall entre el segon i el tercer grau penitenciari que permet als interns sortir dels centres per anar a treballar, per fer voluntariat o per tenir cura de familiars. L'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, també es podrà acollir aquest permís.
La fiscalia demana entre 2 anys i mig o un de presó per als 13 CDRs que es van encadenar a les portes del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya el febrer del 2018, entre els quals hi ha 2 sabadellencs.
En el judici celebrat aquest dimecres i dijous, la fiscalia ha afirmat que els acusats han atemptat contra l'Estat.
No es tracta simplement d'expressar un desacord amb uns procediments judicials que se segueixen en altres ordres, en altres òrgans jurisdiccionals o de la voluntat d'expressar un desacord polític, sinó que entenem es pretenia atacar directament contra un dels poders d'un estat democràtic, del nostre estat democràtic de dret.
Per la seva banda, les defenses del CDR afirmen que els acusats van utilitzar en tot moment el dret fonamental a la manifestació.
En cultura, la ciutat de Sabadell necessita un nou teatre, així ho ha assegurat Mirna Lacambra, presidenta de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell.
Jo no ho veuré segurament, però s'ha de fer un teatre d'òpera, o del contrari. És que si Sabadell fa un teatre d'òpera, pujarà com l'espuma, Sabadell.
La soprano considera que el Teatre de la Faràndula s'està fent vell i que el municipi necessita revitalitzar-se amb aquest aspecte. Per això demana la col·laboració d'empresaris que vulguin donar suport a la cultura.
La Cambra ha explicat al programa al matí la seva proposta a l'hora de construir un nou teatre d'òpera a la ciutat, reunint empresaris interessats en la cultura per desenvolupar l'antic projecte de la Ciutat de la Música.
Hi ha un projecte que van fer un concurs d'arquitectes estrangers i tot, i va guanyar un català d'aquí de Barcelona amb un projecte preciós. Aquest projecte està a l'Ajuntament amb algun calaix, i la senyora alcaldessa ja ho sap, que està amb algun calaix i sap a quin calaix està, i aleshores allà s'hi ha de fer el conservatori i el teatre. I allò jo diria que ho estan guardant per això. I el conservatori sembla que el volen començar ara.
El projecte del teatre i el conservatori que havia impulsat l'exalcalde Bustos l'hauria d'haver dut a terme a la zona del solar de l'aparcament de l'Eix Macià, tot i que recentment l'Ajuntament ha proposat aquesta mateixa zona per ubicar els jutjats. De moment, la Cambra ha parlat amb la Cambra de la Propietat i ha exposat la possibilitat de trobar un grup d'empresaris que fessin l'aportació d'una part privada i motivessin a les institucions, ja siguin autonòmiques, estatals o europees, a fer la part pública.
I no deixem la cultura, perquè avui comença el cicle de documentals musicals a l'Estruc que coordina Nando Caballero, i ho farà amb la pel·lícula Champán para todos de la sabadellenca Lola Paz. La producció repassa la trajectòria de Sergio Algora, el líder de El Niño Gusano, com explica Caballero.
És el primer documental d'una sabadellenca, d'una noia que es diu Lola Paz, que és professora de muntatge a la Universitat de Barcelona, i és un documental sobre Sergio Algora, Els que no coneixeu molt l'indi dels 90, us puc dir que és, va ser, perquè ja fa temps que va morir, va ser el líder del Niño Gusano, que va ser una banda mítica de l'escena saragossana i de l'indi espanyol dels 90.
Com totes les sessions, es podrà veure al bar de l'Estruc a les 9 de la nit i de forma gratuïta.
A partir d'avui, cada primer dijous de mes, hi haurà una projecció d'aquest cicle de documentals musicals. Entre aquestes propostes hi haurà el treball del mateix Nando Caballero, Sonido Mosca, sobre l'escena rockera de 60 a Barcelona. Adrià Puntí també serà un dels protagonistes d'una de les sessions, així com el grup de punk Pentina't Lula o a paper de la dona en l'escena del Sound System de Barcelona. El cicle s'allargarà fins al mes de juny.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Com vols que soni Sabadell? Així? O així? Amb tu, Sabadell canvia, perquè fas possible que hi hagi menys trànsit i més mobilitat, menys consum d'energia i menys emissions. Menys estrès, més salut i més cura del planeta. Amb tu, Sabadell canvia. Tu, Transports Urbans de Sabadell.
La nit de diumenge a dilluns a 2:15 de la matinada
torna a Ràdio Sabadell la nit dels Oscars.
La transmissió dels Oscars a Ràdio Sabadell amb Helena Molist i Pere Gallifa. Participin al programa a través del Twitter i Instagram de Ràdio Sabadell amb l'etiqueta OscarsRS.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de la taula de diàleg entre el govern i la Generalitat que es posarà en marxa el mes de febrer.
Així ho han acordat Pedro Sánchez i Quim Torra a la reunió que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat aquest migdia. La Generalitat demana un referèndum d'autodeterminació i amnistia per als líders independentistes empresonats. Unes demandes llunyanes a la posició del govern, que així ho ha assegurat el president Pedro Sánchez.
Es evidente que autodeterminación, por poner ese ejemplo, pero también las cuestiones que está planteando el presidente de la Generalitat, si demuestran algo, es que estamos ante un diálogo que va a ser largo, que no va a ser fácil, que va a ser muy complejo, pero en definitiva es un camino, es un recorrido que tenemos que hacer paso a paso.
Torra assegura que mai no han tingut clara quina és la proposta de l'Estat, com sí que ho han fet ells des d'un principi amb el referèndum. Les negociacions han d'anar a l'arrel del conflicte, són declaracions de Quim Torra.
Insisteixo, si hem de negociar, ha de ser per encarar l'arrel del conflicte polític i abordar les solucions reals. Nosaltres estem aquí no per generar falses promeses ni falses expectatives, nosaltres volem solucions.
Mentrestant, Sánchez considera que no és necessària la figura d'un mediador perquè tots els ciutadans seran testimonis de tot.
El Parlament rebutja la retirada de l'escó a Torra, considerant que inhabilitar-lo és un cop d'estat.
La moció ha estat aprovada gràcies als vots de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, mentre que els comuns l'han aprovat parcialment. PP, Ciutadans i el PSC s'hi han oposat a una moció que també lamenta que Oriol Junqueras no hagi pogut prendre possessió del seu escó d'eurodiputat. Els comuns han donat suport a aquells punts que demanen interlocució entre presidents i reconeixement institucional entre estats. D'altra banda, també s'han abstingut en aquells punts que tillen de cop d'estat la situació de Torra.
Vox amplia la querella contra Torrent i quatre membres de la mesa per desobediència i usurpació.
La formació d'Abascal els acusa de no haver acatat la decisió de la inhabilitació de Quim Torra com a diputat. La querella que va en contra de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós, David Pérez i Ruth Ribas els acusa d'usurpació i desobediència. En el comunicat fan referència a la llei de presidència del 2008, que estableix que 10 dies després de quedar vacant la presidència al Parlament ha de proposar un nou candidat. candidat, cosa que encara no s'ha produït, fet que consideren una desobediència continuada.
En Comú Podem proposa impulsar un pacte nacional contra la corrupció.
Els comuns demanen la participació de partits, sindicats, patronals i entitats per millorar la transparència i proposar els canvis legislatius necessaris. La proposta s'ha registrat en el marc del debat general sobre corrupció. A la mateixa proposta demanen bústies ètiques per poder denunciar els casos de corrupció anònimament. Per últim, també volen acordar excloure de les contractacions públiques aquelles empreses implicades en casos de corrupció fins que hi hagi una sentència ferma.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports s'ha posat avui al dia amb la presentació oficial dels dos últims fitxatges, Carlos Beitia i Txiker Ozerinjauregui. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Tot i que tots dos ja van anar convocats en el partit contra l'Hèrcules, fins ara no havien comparegut davant dels mitjans de forma oficial.
De tots dos, el més necessitat era el central davant les baixes que té l'equip a la posició. Txiker assegura que està preparat per jugar quan se li requereixi.
Está claro, ¿no? que tenemos bastantes bajas, bajas también muy importantes, pero bueno, yo cuando, no sé si sea este fin de semana, el que viene o el siguiente, yo cuando el entrenador lo crea oportuno, pues intentaré dar mi máximo.
De la seva banda, Beti arriba procedent del filial del Villarreal després de no haver pogut gaudir de minuts. El Sabadell es toparà amb una forta competència, un fet del qual el migcampista n'és plenament conscient.
No hay mucha competencia, también vengo a aprender porque jugadores como Ángel, que han jugado en la élite, y Adri y Néstor, que también juegan por ahí, que están a un nivel muy bueno, y vengo a ayudar al equipo y a aprender también de ellos.
L'acte ha tingut lloc al concessionari Hyundai López Orús i a les dues noves peces arlequinades els ha acompanyat el director esportiu del club, José Manzanera, qui ha fet una valoració positiva de com ha quedat confeccionada la plantilla.
Estamos muy contentos porque al final, desde que marcamos una forma de trabajar y una forma de proceder en verano, yo creo que independientemente de las fechas en las que estábamos, que es un mercado muy muy complicado y donde encima ahora estando en una posición de privilegio, no queríamos no valorar lo que tenemos, que al final es lo que nos ha hecho estar donde estamos, y luego incidir mucho en los perfiles, en lo que ya hablábamos en verano con los jugadores al venir aquí, de hilar muy muy fino. O sea, necesitamos esto, vamos a firmar esto.
Avui la plantilla d'Antonio Hidalgo s'ha entrenat a porta tancada a la nova Creu Alta per preparar el partit d'aquest diumenge a 2:15 contra la Nucía.
El juvenil del centre d'esports pot assaltar diumenge el lideratge del grup setè de la Lliga Nacional. El conjunt arlequinat amb 41 punts visita la ciutat esportiva Joan Gamper per enfrontar-se al juvenil B del Barcelona, líder amb 44 punts.
L'equip de Miquillador, a més, encara té pendent el duel ajornat contra el Girona B. A la primera volta, els blaugranes van imposar 1-2 a Olímpia. Un triomf per un resultat més ampli faria que la primera posició anés a parar a mans arlequinades. Per Lledó, el nivell de les plantilles és molt alt en els dos bàndols.
El Barça té una plantilla excel·lent, té jugadors de moltíssima qualitat, per això tenen grans departaments de scouting i gent que els mira i que té capacitat de fitxar, òbviament és el Barça, però nosaltres tindrem un bon equip i al final som un any més grans, que jo crec que en aquestes categories compta. Tenim jugadors que estan en dinàmica de primer equip, altres que podrien estar també a divisió d'honor, per què no dir-ho.
Recordem que el Sabadell juvenil té l'ascens més que encarrilat a divisió d'honor. Només pugen els dos millors juvenils A i els arlequinats treuen una distància de 13 punts al Cerdanyola, tercer d'aquesta particular taula. El duel contra el Barça B diumenge a les 12.
A la mateixa hora, Sergi, el Mercantil rebrà a Raona Marinals el Nàstic de Tarragona B amb la necessitat de guanyar per no veure's abocat de nou a prop del perill.
Els de Carlos López tenen 4 punts de marge respecte al descens, però a casa els mercantilistes han tret 9 dels últims 12 punts. Per això, el tècnic espera treure'n profit de nou.
No és un partit difícil, però al final nosaltres a casa doncs crec que hem competit amb tots. Fa dues setmanes vam aconseguir guanyar la DAM, crec que hem fet bons mèrits. I bueno, serà un partit bastant similar al de l'AM.
Un triomf podria donar molt d'aire als graciencs, ja que molts dels rivals directes o s'enfronten entre ells o tenen compromisos contra equips de la part alta.
Cap de setmana transcendental per als dos representants sabadellencs de la segona B de futbol sala. El Club Natació Sabadell pot caure per primer cop en descens si no talla l'hemorràgia de les últimes setmanes, mentre que l'Escola Pia té l'oportunitat de saltar la quarta plaça.
Un play-off que marca el Manresa, rival que visitarà dissabte el carrer Garcilaso. Ara mateix, 3 punts separen tots dos equips, tot i que la Vera ja afavoreix els manresans després del 5-1 de la primera volta. A més, venen de recuperar un dels millors jugadors de la Lliga, Carles Corbo, lesionat fins ara. Jordi Torres, jugador escolapi, destaca el seu potencial.
Crec que van fer un amistós la setmana passada i ja va començar a jugar, no? Vull dir que relativament fa potser una setmana i mitja, dues, que està en ritme de competició. Llavors, si això li sumes a l'equip que estava ja obtenint bons resultats, més aquest jugador, pues, es converteix en un rival complicadíssim.
Tant o més complicat serà el rival del Natació Sabadell, que visita la pista del líder, l'Aliança Mataró. Els nedadors acumulen ja 8 jornades consecutives sense guanyar i això ha portat els de Borja Burgos a un punt de l'abisme. Arnau Ametlla, jugador del club, admet que noten de prop l'alè del perill.
Seguirem una mica amb la mateixa dinàmica, sí que potser amb una mica més de la pressió d'estar en aquesta zona baixa, però també sabem que en aquesta segona B, i com molta gent diu, és potser la més igualada dels últims anys, i que tal com estan les coses, qualsevol equip pot guanyar qualsevol i en qualsevol jornada.
El futsal Pia Manresa es disputarà a l'horari tradicional del carrer Garcilaso dissabte a les 6, mentre que el Mataró Natació Sabadell arrencarà l'endemà a la 1.
Repassem la resta de notícies del dia en format més breu. En ciclisme, a la volta a la Comunitat Valenciana, David de la Cruz acaba 22è en l'etapa d'avui.
El sabadellenc ha entrat a 26 segons dels més ràpids en el dur final a Cullera. L'etapa, la segona de la Ronda Valenciana, se l'ha endut el seu company d'equip del Team Emirates, Tadej Pogačar, qui de retruc s'ha posat com a líder a la classificació general de la cursa. De la Cruz, en aquesta general, és 21è. Demà, tercera jornada, entre les localitats d'Oriola i Torrevella, a la província d'Alacant.
Caral Castellet torna a la competició al Diu Tour, que ha començat avui a Copper Mountain, als Estats Units.
El mateix escenari on la surfista de neus sabadellenca es va penjar el primer or de la temporada a la Copa del Món d'enguany. Aquest cop, però, les riders competeixen en un superpipe modificat, diferent del mig tub habitual, i on Castellet ja es va penjar la medalla de bronze en la darrera edició. La final de la seva modalitat tindrà lloc dissabte a les 5 de la tarda, hora catalana.
En waterpolo, l'Astralpul Natació Sabadell redreça el rumb amb un triomf contra el Mataró en partit de Copa Federació d'hivern.
Les de David Palma es van imposar per 12-10 al conjunt maresmenc, líder invicte de la Lliga Premat, en el darrer test de preparació abans de l'anada dels quarts de final de l'Euroliga. L'eliminatòria, recordem, també tindrà lloc a Calllong dissabte a 12:15 contra l'Horizonte italià.
En rugby, primera derrota del Sabadell Rugby Club a primera catalana.
Els arraquinats es van veure sorpresos pel Manresa a la Roureda per 20-21. Ara l'equip és segon i es veurà les cares el dissabte a les 4 amb el tercer, el Granollers. Jordi Martín és jugador de l'equip.
Sabem que és un partit complicat i molt físic i sí, és un partit d'especial atenció perquè és això, ens hem de concentrar i més després d'aquest toc de vis que tu deies d'aquest últim partit.
I a la segona catalana femenina, el FEM Vallès, la fusió del Sabadell i Granollers, va protagonitzar la nota positiva.
Imposant-se per un contundent 69-0 al Catalunya Central i sumant la tercera victòria en 3 partits. Daisy Bombran és jugadora de les Arlequinades.
Les xiques vinieron solo 13, pero nosotros estábamos más, entonces jugamos muy bien. Y nos sirvió mucho para seguir como líder en la tabla.
Pròxim rival al CUE, el Mataró Bucbé, dissabte a 6:45 a la Fuixarda.
I en tenis taula no hi ha jornada divisió d'honor, però sí a primera nacional amb el segon equip del Club Natació i Sabadell i Falcons buscant deixar gairebé feta la permanència.
Els dos reben a casa l'Oberen, a CUE del grup amb només una victòria. Pere Veis, home fort del club, fa referència a aquest partit.
Posar-nos amb 8 victòries ja és una situació molt còmoda per nosaltres i la veritat és que a principi de temporada no ens ho pensàvem que a aquesta alçada ja podríem tenir tantes victòries i poder tancar-ho i així doncs una cosa menys, no?
El Falcons contra l'Oberena dissabte a les 6 a Cal Balzac, mentre que el segon equip del club ho farà l'endemà a les 11 a Calllong.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 6 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.